Divendres Sant, ja ho sabeu, però nosaltres aquí continuem amb aquest programa, amb interferències, amb aquest vespre. I clar, segur que aquests dies vau sentir la notícia o el recordatori de que feia 25 anys, la friolera de 25 anys, que Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, va morir un 5 d'abril. I llavors, clar, com que tenim el nostre crític i músic de capçalera, que és el Xavi Sánchez Fons...
Bon vespre, Virgili, com
estem? Bon vespre, molt bé. Doncs vam decidir que havíem... No parlar d'ell, que ja s'ha parlat molt aquests dies, sinó d'altres que van ser una mica... van seguir l'estela d'aquesta tristor, d'aquests músics tristos, una mica depressius, però que van vendre molts discos, haurien d'estar contents.
I de músics molt diferents, d'estils molt diferents, de dècades diferents, perquè realment és trist, però aquest perfil de músic torturat que té molt d'èxit a la seva vida artística, però que la seva vida personal és un desastre i que acaben perdent la vida, a vegades suïcidant-se o a vegades perquè s'han deixat de cuidar la salut, un suïcidi d'aquests poc a poc, realment és bastant trist perquè hi ha un munt de casos. No ens posarem tampoc molt seriosos, o sigui, una mica avui.
Sí, home, mira, és divendres Sant, avui ens ho podem permetre. Sí. Si fos dilluns ja seria una altra història. El dilluns de Pasqua ens posarem més alegres, si m'ho permets, però avui podem estar en un to més tranquil.
Sí. Sí? Provem-ho. A veure si podem, que sempre acabem...
Ja, ho sé, embogint. Doncs anem a sentir aquesta dona fantàstica, la Karen Carpenter, que evidentment tocava als Carpenters. No one ever cared if I should live or die. Time and time again the chance for love has passed me by and all I know. Amb aquesta veueta de cadernera salvatge, qui es pensava que tindria una vida tan trista aquesta dona?
Sí, però de fet, si ja escoltes la lletra d'aquesta cançó...
Ja estem, o sigui, amb la lletra. Quan... Tu ja estàs buscant missatges encriptats.
Però el tema és que Karen Carpenter, de Carpenters, tu què penses? A les portades aquelles que sempre sortien somrient a la portada, amb vaixells de luxe, com cases idíl·liques, i realment Karen Carpenter, que era de Carpenters, que és un dels grups més coneguts o més famosos dels 70, que van tenir una quantitat de números 1 al·lucinant, però que a la vegada van tenir un respecte crític molt gran perquè van ser inventors d'això que ara es coneix com el soft rock o el soft pop, que és aquest pop més melós, de melodies dolces, però uns arranjaments de cordes i de vents al·lucinants.
Sí, realment. Aquesta delicadesa, mira.
Aquí Karen Carpenter s'està acomiadant de l'amor.
Tu t'imagines, o sigui, s'està acomiadant de l'amor, però és que tu t'imagines com un arc de Sant Martí darrere més gran que la vida, sí o no?
Sí, totalment. És que és maquíssima, és un hit al·lucinant, eh? Però, no? Tota la imatge que venia en Carpenters era la de felicitat, una mica tristos per l'amor, però de felicitat. Però la Karen Carpenter durant tota la seva vida va ser un malson, perquè patia anorèxia nerviosa quan encara l'anorèxia nerviosa no era una malaltia.
No estava diagnosticada.
O no es coneixia tant, no havia tants elements per lluitar contra ella, i ella va lluitar tota la seva vida contra l'anorèxia nerviosa i al final va perdre. A més, si això ho relacionem amb el fet que era una persona que tenia una vida pública en la que sempre havia d'estar contenta, les entrevistes, i tenia una imatge que s'havia de cuidar, per ella literalment la va matar. Va arribar a pesar només 41 quilos i es va morir bastant jove, als 31 anys, només per un medicament que es prenia per provocar-se el vòmit. Si realment, quan sents els Carpenters,
clar, sí,
i t'enteres de la història de Karen Carpenter, és com...
T'agafa tristor.
Sí o no? I apareix una cosa com dues coses totalment diferents.
Escolta, anem a sentir una altra cançó, perquè ens baixa una mica,
perquè
ara m'he quedat
així.
Jo això del medicament no ho sabia.
Ens hem posat una mica seriosos.
Sabia que havia lluitat molt amb l'anorèxia, però això del medicament m'ha semblat molt bèstia.
Mira, això és un clàssic. Rainy Days.
Hi ha gent que potser ens està sentint ara al cotxe, que se'n va de cap de setmana. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Per cert, aquí un apunt del nostre tècnic, el Dani Expósito, que ens diu: em sembla que el marit també li donava mala vida.
I sí, de fet. Ella mora quan s'està divorciant del seu primer marit també, o sigui que realment...
Col·laborat total.
El tema és que les seves lletres, que eren massa tristes, de m'acomiado de l'amor, fins i tot arribava a dir les lletres que és igual si viu, si visc com oro, en plan, quan ella va morir i es va saber tota aquesta història d'una exa nerviosa, clar, les seves cançons prenen una altra dimensió, realment. La gent que es pensava que aquella s'ho feia venir bé per cantar de lo malament que ho passo l'amor i aquestes coses, realment és que tenia una vida, si em permets l'expressió, de merda, realment, malgrat ser una estrella mundial, saps?
Calia que diguessis això.
No, però és que així és una imatge molt potent.
Bé, ho veig. No? Escolta'm, canviem de...
La història de la Karen Carpenter va ser tràgica com les seves cançons.
M'agrada més aquest titular. Doncs anem a una altra que... Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do.
I canviem totalment d'estil musical, de dècada i de tot.
Ara anem als anys 90 amb els Manic Street Preachers. Dins del Britpop, els Blur, Oasis, Sweats, vull dir, hi ha molta gent que ha donat molt a parlar, hi ha hagut de tot, vaja, drogues, moltes històries.
Totalment.
Però aquí tenim el màrtir.
Això mateix, només hi ha un grup que pot presumir, si és que pot presumir d'això, d'haver tingut el màrtir del Britpop, que és Richie Edwards, que era el guitarrista de Manic Street Preachers, que va desaparèixer. Se suposa que es va suïcidar tirant-se d'un pont de Gales al 1995. D'acord?
O sigui, va desaparèixer. No s'ha tingut mai més res.
El tema és que com mai s'ha trobat el seu cos, malgrat que ja el 2008 el van declarar mort legalment, hi ha una conspiranoia al seu voltant de gent que l'ha vist fins i tot a Lanzarote o a països estranys. No? Alguns fans encara neguen l'evidència que el Richie Edwards, que era un guitarrista...
Talentós.
Perquè la gent es fa una idea, era el Pete Doherty dels 90 a Anglaterra, però autèntic.
O sigui, què vols dir, autèntic?
Autèntic.
Home, el Pete Doherty
és que
també és autèntic.
Anava al límit. O sigui, hi ha una foto molt famosa dels 90 al New Musical Express on el Richie Edwards, que és conegut com Richie Manic, pels fans de Manic Street Preachers, es va com fer unes ferides al braç que posava Forever, 4 Ever. Forever. Ja. O sigui,
sí,
que és una foto molt polèmica.
S'autolesionava,
això
també,
mateix.
Si feia de tot.
Ell parlava que tenia molts problemes d'autodestrucció. O sigui, ell va fer pública una mica els seus problemes mentals i es va convertir els tabloides, Melody Maker i Musical Express el van convertir com en el heroi romàntic
en el mal sentit de la paraula, no?
Això, i el tio al final, pues, una altra persona que era molt tímida. Si us fixeu, si mireu vídeos de Manic Street Preachers de l'època, ell sempre surt que no se li veu molt bé la cara, saps? Una persona...
Sempre està una mica afectat.
I és molt curiós perquè l'home va començar, era amic de Manic Street Preachers, era el Roadi, que és com es coneix,
sí,
a la gent que...
Sí, la persona que et porta amb la
això
furgoneta,
mateix. I el tio era tan carismàtic i tenia tantes bones idees relacionades amb la
que
música...
Que van divinar el grup.
Això mateix. I el van convertir en el guitarrista i en la força més important de la primera època de Manic Street Preachers.
Doncs escolta, anem a sentir una altra d'aquestes cançons d'aquesta banda, que jo crec que va ser molt important i va deixar uns temes bastant antològics.
Sí, de fet, ara sentim una versió que van fer d'una cançó que parodiava el tema del suïcidi, que es diu Suicide is Painless, el suïcidi no fa mal, que és la banda sonora de Mash, i clar, aquesta cançó...
Però se la va inventar ell,
no,
aquesta?
No, el tema és aquesta cançó, que ja existia, i era una sàtira sobre el fet de suïcidar-se, la va cantar 3 anys abans de desaparèixer, o sigui, ells, el grup ja també fantasejava amb aquesta idea del, no?, romàntica, no?, que tenien del suïcidar-se i de la vida... És dolor, saps, aquestes coses?
No ho sé, és molt aquesta... estranya.
I això és com Karen Carpenter. Una altra vegada agafa una altra dimensió, realment, aquesta versió.
Clar,
sabent
al
final de Richie Manic, sí.
I podríem dir que tenim un mort, un altre mort, però que està molt més propera,
sí,
perquè
s'han
fet,
sí,
documentals tristes i tots a Netflix d'aquest senyor.
Sí.
Estem parlant d'Avicii, és,
sí,
a dir... Aquest DJ suec del que segur que vau sentir parlar, encara que no coneguéssiu la seva música, potser sí que heu
segur,
vist en els últims allò telenotícies, encara parlant de la mort d'aquest noi. Avui recordeu que estem amb el Xavi Sánchez Pons parlant dels màrtirs, d'alguns màrtirs de la música, I aquest n'és un.
Sí, de fet,
també la història...
És bastant xunga, i la veritat és que la volia relacionar amb una altra mort també bastant trista, que és la del Kim Jong-un, que és un dels cantants de K-pop més coneguts dels últims anys, que és aquest gènere musical de Corea del Sur, que agrada a milions de persones.
Exacte.
I no només a Corea, sinó
aquí
és com
també,
una,
aquí també.
És una indústria al·lucinantment gran. Són gent...
De fet, estan concerts a Barcelona de K-pop.
Efectivament.
Hi ha tot un món i un merchandising i tota una història a través del K-pop bastant al·lucinant.
Aquí el mestís és que van morir realment joves, amb 27-28 anys, gairebé són companys de generació millennial, i estan relacionats per un tema bastant fotut, que és que era gent que era... famosíssima, tenien milions de fans, però no sabien com enfrontar-se a aquest èxit.
I a la passa a molta gent,
a molta
gent, no?
I la pressió que tenien a sobre de tenir sempre que estar fent cançons, destacar al públic, que tens raó, és un tòpic dins dels cantants de rock i de pop.
Home, perquè quan la cosa ja se'n va una mica de mare, és difícil, suposo. Home, a la Amy Winehouse li va passar
sí,
això, també, no? Vull dir que encara que fos meravellosa, no sabia com enfrontar tot això. Mira, ja que parlem de l'Amy Winehouse, què et sembla que la sentim? Potser una d'aquelles persones preferides, d'aquestes que han arribat a la xifra dels 30, que s'han quedat als 27, no? Tenim el club dels 27 en els músics, estava Kurt Cobain, està també aquesta dona, i la llista...
Sí, no, és trist, però és molt llarga, i el que dèiem abans, el mateix tipus de vida. És una gent que és superfamosa, que tothom es pensa, no, quina raó tens per estar deprimit, si és molt famosa, home... Quan tens
la premsa
sobre...
Quan... I tens el pare que tens, perquè vam veure el documental de la Amy Winehouse, i déu-n'hi-do, quin pare, eh?
Sí, o la parella que va tenir, aquest també, que era una mena sí. De Pete Doherty 2, el Blake Fielder aquest, que era un personatge bastant
perillós. I que encara va fent entrevistes.
I, de fet, el volia relacionar breument amb Whitney Houston, que va morir amb 48 anys, i també no és un suïcidi. No està considerat suïcidis, però va ser per un abús constant...
De drogues.
De drogues i de medicaments, a vegades... donats per metges, o sigui, amb receptes legals, que es van deixar anar completament d'una manera...
Quan bueno, ho com Prince, tot, no?
Com Prince o Michael Jackson.
Exacte.
Quan ho tenien tot, a part... Els dos casos són molt tristos, però el d'Amy, realment, que podia haver marcat una època dins de la música pop, que morís amb 27 anys i va morir sola, a part. És com la Whitney Houston, també. És molt trist, eh? Però és una cosa que es repeteix... Recordes fa d'un parell d'anys també el Chris Cornell de Soundgarden va morir també sol després de fer un concert a un hotel sol. O sigui, és molt trist realment, però és gent que realment no poden
Home,
conciliar
hi ha molta...
la vida privada amb...
A nosaltres ens passa també, vull dir, els fans, quan anem pel carrer, l'assetjament
constant.
Sí,
les malalties mentals són normals.
És horrible viure així.
I ser un èxit, tenir tant èxit no significa que no... ho passis malament també.
No, a veure, no ens estem rient de les malalties
Mai.
Mentals, perquè crec que aquí n'hi ha un parell
sí.
Que ho vivim intensament, això, i que aquestes històries, la veritat és que ens fan molta tristor. El que passa és que estem parlant de la música, estem fent un repàs de tota aquesta gent que hauríem d'estar sentint discos d'ells encara, i que diguéssim que la mort els va trobar i no hi ha hagut manera
sí,
de continuar sentint discos.
Jo crec que són històries realment tràgiques. O sigui, hi ha vegades... Hi ha aquesta com una... Es veu com el suïcidi d'un artista com una cosa romàntica, no? Com una cosa guai, és com l'abús de les drogues. I realment no ho és, és tràgic. És el que és, eh? Ja està.
Doncs escolta, no us posem tristos, acabem aquest programa sentint la senyora Whitney Houston, que tampoc no està mal, no?
I
dona
una
mica d'alegria, això.
És un hitazo, i al·lucinant.
Irreparable. Xavier Sánchez Pons, dilluns et vull tornar aquí amb més alegria, però el dilluns em sembla que em parlaràs
sí,
de noces.
Una cosa més alegre, sí.
A bodes me convides, m'estàs dient?
Sí, bueno,
sempre
tu i jo sempre acabem casant-nos en el programa.
Et doncs, podré dir allò de casem-nos,
sí,
no esperem més?
Dir, vàries vegades.
Ai, que bé. Doncs fins aquí l'Interferències.